Bon dia. Olga Rocha renova completament la seva imatge web i la línia editorial.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Per tant, ha d'estar bé, com sempre diem, la manera com expliquem un territori també condiciona molt la manera com visitem. Per tant, era molt important renovar aquests continguts, molt alineats amb aquests valors de comarca, amb aquesta nova marca de destinació i sobretot per el que diem, de com expliquem condiciona a més aquesta visita.
És la presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies. Aquesta renovació té com a objectiu explicar la comarca d'una manera més inspiradora, coherent i amb valors de territori. La nova imatge és la culminació de la marca O Garrotxa, que promou precisament Turisme Garrotxa. De seguida repassarem i analitzem aquest i d'altres temes. Abans, però, avui és dilluns, 27 de juliol del 2026, i el dia té molta més informació en un dia que obre una nova setmana.
El dia en 4 minuts.
L'eclipsi del 12 d'agost no es veurà al 100% des de la Garrotxa. La comarca no es troba en l'àrea on sí hi haurà un eclipsi total. El president de l'Associació Astronòmica de la Garrotxa, Jordi Esquerrà, detalla que quedarà un petit filament del sol que seguirà il·luminant la zona. La zona de la totalitat a Catalunya serà al sud i a la resta d'Espanya llocs com Sòria o Logronyo, on diversos socis d'Astro Garrotxa s'hi acabaran desplaçant. Esquerrà recorda seguir les mesures de protecció necessària en els llocs on es vegi l'eclipsi total.
A Olot no ens ha acabat de tocar la loteria del tot. Quedem una mica desplaçats de la zona de totalitat. Podrem gaudir d'un 98-97,5% d'eclipsi. Això vol dir que en cap moment es farà fosc. Podrem veure com la lluna eclipsa el sol, però no tindrem aquesta sensació de foscor si ens quedem a la comarca.
I Sant Jaume de Llierca tanca les festes del poble satisfet amb la participació dels veïns del municipi. El poble ha acollit actuacions de grups com Banda Neon o Pelucas i els DJs Casu i Ernest Codina, entre alguns dels noms més destacats. El programa de festes ha tingut activitats, això sí, per a tots els públics. La regidora de Cultura és la Lourdes Barris.
Que tot estigui ben organitzat, que hi hagi actes per tots els públics, i després, doncs, que tothom col·labori amb bon civisme, amb respecte i gaudint molt de la festa.
La Comissió de Festes de les Planes d'Hostoles celebra la centena edició de la recollida de carbassons. Membres de l'entitat van pels carrers del municipi amb una furgoneta per tal que els veïns els hi donin carbassons. Amb tot el recollit n'acaben fent una menjada l'últim dia de festes acompanyats de cansalada o algun altre tipus de carn. L'alcalde és Marc Puig.
Bé, aquesta tradició ve de ja fa un segle, més de 100 anys, que aquí a les Planes es va decidir en el seu moment a fer aquesta recollida de carbassons per aprofitar l'excedent que hi havia en els horts, no?, i feu com un complement final de festa per tal que tothom pogués gaudir d'un entrepà de carbassó. Al llarg del temps aquesta tradició s'ha anat polint. Abans era un entrepà de carbassó sol, i més endavant s'hi ha anat ficant bacon, no?, per tal que li doni una mica més de gust.
I entre volcans fa la seva primera edició Sant Joan les Fonts. El fenomen de les competicions de puzzlers arriba a la Garrotxa amb més de 70 inscripcions entre les dues modalitats. Pel concurs s'hi ha desplaçat gent de diferents indrets de Catalunya, però també de zones del País Valencià i també d'Andorra. Escoltem a l'organitzadora d'aquesta edició de l'Entre Volcans, la Cristina Bruguera, que ens explica les modalitats de concurs que hi ha hagut en aquesta primera edició.
Hi ha dues modalitats. Ara al dematí fem la modalitat d'equip, en la qual cada equip ha de fer un port de 1.000 peces en dues hores, el més ràpid possible. S'ha de dir que màxim són 4, mínim són 2, perquè hi ha un equip que són 2 persones. I a la tarda hi ha la modalitat de parelles en què 2 persones han de fer un puzzle de 500 peces el més ràpid possible.
En l'àmbit esportiu, definit el calendari de la primera i segona catalana de la Federació Catalana de Futbol, Bos de Tosca, Sant Jaume, Sant Joan i Besalú ja saben quin i quan s'enfrontaran contra els seus rivals. El cap de setmana del 20 de setembre és quan es donarà el tret de sortida. Ara només queda saber el de quarta catalana. N'ampliarem també més informació. Prop de 100 participants a la 25a edició del Torneig Internacional d'Escacs d'Olot, el Club Escacs d'Olot celebra el moment que viu els escacs dins el territori català. La sala Turín va ser l'espai on es va jugar precisament aquest torneig. Escoltem el director del torneig, Josep Maria Mir.
Sí, sí, és un dels torneigs que forma part del circuit català, i abans era, anys enrere, que es feien aquest altre tipus de torneig internacional, havia set dels millors d'Espanya. Ara aquesta modalitat, pues, és diferent, és més lleugera, un sol dia, però es havien fet torneigos que duraven 8 dies. I...
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I a Catalunya, Espanya i el món. Doncs a Catalunya, Espanya, al món hem de parlar de l'incendi de la Vall d'Uixó que crema més de 7.000 hectàrees, però milloren això sí les condicions per atacar-lo. Hi ha més de 16.000 persones evacuades i 3 municipis confinats, almenys fins a la mitjanit d'aquest dilluns a dimarts, quan confien que un canvi de temps ajudi a estabilitzar-lo. De fet, els bombers són optimistes en aquest sentit. El foc arriba a 15 quilòmetres de Bordeus i no es preveu que els 220.000 evacuats tornin aviat a casa. El ministre de l'Interior francès diu que la situació és imprevisible i que podrien pitjorar a partir de dimarts, quan es preveuen temperatures de fins a 40 graus. L'incendi d'Àvila ja afecta més de 60.000 hectàrees, el més extens de la història d'Espanya. El ministre Marlaska ha dit que els focs de Madrid, Àvila i Toledo han evolucionat en positiu aquest diumenge, tot i que la meteorologia de moment no els està ajudant massa. L'Airbus prova l'A350, l'avió que ha de fer el vol comercial sense escales més llarg del món. El prototip fa una segona prova a Melbourne, 3 dies després de completar un trajecte directe de 19 hores des de Tolosa. Seguim parlant d'altres temes, parlem en aquest cas de la DGAIA, que indemnitzarà amb 12.500 euros un nen agredit sexualment per un altre menor del mateix centre. L'agressor, un noi de 15 anys, que també estava sota tutela, va reconèixer els fets i ara està internat en un centre de justícia juvenil. Mallorca, el límit, és el clam de milers de persones a Palma contra la massificació turística, la marxa en protesta per la crisi de l'habitatge i el col·lapse dels serveis que comporta el creixement del turisme sense fre, ha acabat amb càrregues policials.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I pel que fa a la previsió del temps, el parèntesi de tempestes i baixada de la temperatura del cap de setmana es frena en sec aquest dilluns, el primer dia d'una última setmana de juliol que pot acabar amb una nova calorada extrema. El sol és el protagonista principal del dia a gran part de Catalunya. Al matí hi ha hagut alguna mica més de núvols mitjans i núvols baixos en algunes zones de Catalunya. A la tarda encara es veuran també alguns núvols al prelitoral nord i també al Pirineu, però no derivaran en tempesta. Pel que fa a la temperatura, inicia una tendència ascendent. A primera hora hem tingut valors semblants als de diumenge, tot i que han pujat a la zona del Pirineu. Els valors més alts es registraran com a pràcticament sempre a les Terres de l'Ebre i a Ponent, on es registraran uns 35-36 graus. Arribarem als 34 en molts punts de la Catalunya central i també de les comarques de Girona. I de cara a dimarts, de nou s'alternarà el sol amb alguns núvols baixos i nuvolades de tarda, però sense precipitacions. La temperatura tornarà a pujar i quedarem a les portes d'una possible nova onada de calor.
Ràdio Olot, ja es toca.
Ràdio Olot, ja es veu.
Ràdio Olot ja és part de tu. Descobreix la nova aplicació per a dispositius mòbils de Ràdio Olot. Ràdio online.
Podcasts.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. La nova app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android.
Ho dèiem en titulars, Olga Rocha renova completament la seva imatge web i la línia editorial. Aquesta renovació té com a objectiu explicar la comarca d'una manera més inspiradora, coherent i amb valors del territori. La nova imatge és la culminació de la marca Olga Rocha, que promou precisament Turisme Garrotxa Jambretxa.
Després de la presentació de la marca Olga Rocha per part de Turisme Garrotxa, s'estrena la seva pàgina web un any després. Aquesta renovació integral s'ajunta amb la renovació dels materials d'informació turística. Una mateixa imatge gràfica que uneix la línia editorial amb l'objectiu de transmetre els valors que defineixen la Garrotxa, una destinació volcànica, autèntica, sostenible i sorprenent. Gemma Canalies, la presidenta de Turisme Garrotxa, ha volgut destacar la importància de la renovació de la imatge.
Ha d'estar bé, com sempre diem, la manera com expliquem un territori també condiciona molt la manera com visitem. Per tant, era molt important renovar aquests continguts, molt alineats amb aquests valors de comarca, amb aquesta nova marca de destinació i sobretot per el que diem, de com expliquem condiciona més a més aquesta visita.
La principal novetat és la transformació de la tradicional guia Tot Garrotxa, que ara es convertirà en O Garrotxa la guia. No només es renova la imatge, sinó que també s'afegeix la secció a la web Planifica't, una eina que ajuda els visitants a organitzar la seva estada a la Garrotxa. Les publicacions incorporaran continguts més inspiradors i propostes per descobrir la destinació amb més profunditat i suggeriments per allargar l'estada.
Una de les coses que destaquem és que, i que també veureu a la pàgina web, és que pots veure la Garrotxa, fem unes propostes de fer la Garrotxa en 3 dies, dos propostes de fer-la en 5 dies i una proposta de fer-la en 7. Que el que proposem és que la gent allargui l'estada, és a dir, que no vegin la Garrotxa com una cosa de passar un dia o un cap de setmana, sinó que pots fer des de 3 a 5 a 7, no moguent-te de la comarca i veient quasi bé molts i molt patrimoni.
Tots aquests continguts es podran visualitzar al web ogarrotxa.com i allà es podrà veure el mapa turístic de la Garrotxa, la Garrotxa Cultura i el nou mapa de mobilitat de la Garrotxa. Aquestes publicacions s'editen en català, castellà, anglès i francès. Totes aquestes formen part del Pla de Sostenibilitat Turística.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Més notícies del dia d'avui. L'eclipsi del 12 d'agost no es veurà al 100% des de la comarca de la Garrotxa. La Garrotxa no es troba en l'àrea on sí hi haurà un eclipsi total. El president de l'Associació Astronòmica de la Garrotxa, Jordi Esquerrà, detalla que quedarà un petit filament del sol que seguirà il·luminant la zona. La zona de la totalitat de Catalunya serà al sud i a la resta d'Espanya a llocs com Sòria o Logronyo, on diversos socis d'Astrogarrotxa s'hi desplaçaran. Esquerrà recorda seguir les mesures de protecció necessària en els llocs on es vegi l'eclipsi total, Roger Isern.
Catalunya viurà el pròxim 12 d'agost un eclipsi solar total, un fenomen astronòmic excepcional que no succeeix a Catalunya des de l'any 1905. L'eclipsi es produirà al vespre, entre 8:15 i les 9, en funció de la ubicació. En concret, la franja de totalitat travessarà el terç sud del nostre territori, que gaudirà de la visió completa del fenomen, mentre que la resta del territori la visió serà parcial. Un dels punts on hi haurà aquest tipus de visió serà a la Garrotxa. A falta d'unes setmanes per l'eclipsi, hem anat a parlar amb el president de l'Associació Astronòmica de la Garrotxa, Jordi Esquerrà, que ha explicat com es veurà aquest eclipsi a la Garrotxa.
A Olot no ens ha acabat de tocar la loteria del tot, quedem una mica desplaçats de la zona de totalitat, podrem gaudir d'un 98-97,5% d'eclipsi. Això vol dir que en cap moment es farà fosc. Podrem veure com la lluna eclipsa el sol, però no tindrem aquesta sensació de foscor si ens quedem a la comarca.
Esquerrà també explica exactament què farà la lluna per davant del sol, un fet que a Espanya es veurà l'any vinent i també el 2028 des d'alguns punts.
Veurem com la lluna es va imposant per davant del sol i quedarà un petit filament de sol, com si fos una lluna amb quart creixent molt petita, un petit filament de sol que ens seguirà il·luminant a Olot. O sigui, no tindrem aquesta sensació de foscor. Com molt bé diu, si ens desplacem ja a la zona de la totalitat, llavors sí que disposarem d'un minut 30 segons d'aquesta foscor.
Es recorda que per veure aquest eclipsi el 12 d'agost va de la mà tot plegat de la seguretat. Des de la Generalitat i els sectors experts es recomana utilitzar mètodes com les ulleres amb filtre solar, que han d'estar certificades segons la norma ISO 12312-2.
Recomanar a tothom que pugui desplaçar-se a la zona de totalitat, perquè crec que és una oportunitat única per veure-la, i sobretot recomanar la seguretat. O sigui, hem de mirar l'eclipsi amb seguretat, fem-ho amb ulleres certificades, no s'hi val radiografies, no s'hi val màscares de soldat, totes aquestes coses que hem vist, que al final ens pot fer mal als ulls i lesions que són irreversibles.
Tot i la seva espectacularitat, un eclipsi solar total és un fenomen que cal contemplar amb la màxima precaució, només durant la fase de totalitat, que tindrà una durada d'entre 28 segons i 1 minut i 32 segons. Es podrà observar l'eclipsi a ull nu des del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Ter Sur de Lleida.
Gràcies, Roger. I Sant Jaume de Llierca tanca les festes del poble satisfet amb la participació dels veïns. El municipi ha acollit actuacions de grups com Banda Neon o Pelucas i els DJs Kazoo i Codina, entre alguns dels noms més destacats. El programa de festes ha tingut activitats per a tots els públics, Francesc Fernández.
Les festes de Sant Jaume de Llierca han tornat a ser tot un èxit. Les veïnes i veïns del poble han acabat aquests dies de festes amb un bon regust de boca davant el programa que va preparar l'Ajuntament del poble. La regidora de Cultura de Sant Jaume de Llierca, Lourdes Barris, assumeix que l'organització del programa de festes és vital per la satisfacció del poble.
Que tot estigui ben organitzat, que hi hagi actes per tots els públics, i després doncs, que tothom col·labori amb bon civisme, amb respecte i gaudint molt de la festa.
Barris destaca la importància que té per l'organització que els principals gaudidors de les festes sigui la gent del poble.
L'objectiu és sobretot la gent del poble, que gaudeixi de les festes amb els amics i la família, tant infants, joves com adults i gent gran, sobretot tots plegats, doncs, conviure aquests dies amb alegria, música, bon menjar, bona taula i fer comunitat. Això és l'objectiu, doncs, de l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, que fa mesos que treballem, doncs, perquè això tot surti bé.
La regidora agraeix a tots els col·laboradors l'èxit que han tingut les festes enguany, siguin particulars o entitats. Dissabte pel migdia es va celebrar la tradicional missa pel dia de Sant Jaume, que va seguir amb la cercavila des de l'església fins al centre cívic i va culminar amb un vermut al mateix espai.
I la Comissió de Festes de les Planes d'Hostoles celebra la centena edició de la recollida de carbassons. Membres de l'entitat van pels carrers del poble amb una furgoneta per tal que els veïns els hi donin carbassons. Amb tot el recollit n'acaben fent una menjada l'últim dia de festes acompanyats de cansalada o algun altre tipus de carn.
Aquest 2026 és any d'actes centenaris a les Planes d'Hostoles. Els capgrossos i la tradicional la recollida de carbassons celebren la seva centena edició aprofitant les festes del poble. L'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, ens parla d'on es va originar la recollida de carbassons.
Bé, aquesta tradició ve de ja fa un segle, més de 100 anys, que aquí a les Planes es va decidir en el seu moment a fer aquesta recollida de carbassons per aprofitar l'excedent que hi havia en els horts, no?, i fer-ho com un complement final de festa per tal que tothom pogués gaudir d'un entrepà de carbassó. Al llarg del temps aquesta tradició s'ha anat polint. Abans era un entrepà de carbassó sol, i més endavant s'hi ha anat ficant bacon, no?, per tal que li doni una mica més de gust.
El mateix alcalde reconeix que és un dels actes més peculiars del programa de festes, però se sent satisfet que se segueixi fent aquesta tradició. Sobre la relació de les futures generacions i la conservació de l'acte, se'n mostra optimista.
Ja que l'afronten amb molta il·lusió, no?, tenen ganes de mantenir la tradició que portaven fent els seus avis, els seus besavis, els seus pares, no?, i per tant aquesta tradició es mantindrà segurament molts anys més en aquesta festa.
Al final de les festes, amb els carbassons recol·lectats, se'n fan entrepans acompanyats d'alguna peça de carn com pot ser cansalada per als veïns del poble.
I ara hem de parlar de puzzles, perquè en aquest sentit Entre Volcans fa la seva primera edició a Sant Joan les Fonts. El fenomen de les competicions de puzzles arriba a la Garrotxa amb més de 70 inscripcions entre les dues modalitats. Pel concurs s'hi ha desplaçat gent de diferents indrets de Catalunya, de València i també d'Andorra.
Fer d'una afició una competició. Així és com la Sandra i la Cristina han iniciat aquesta primera edició del concurs de puzzles Entre Volcans a Sant Joan les Fonts. Totes dues han tingut una història semblant amb la seva relació amb els puzzles, on, després d'aficionar-se quan eren petites, la pandèmia els hi va servir per reconnectar amb aquest món i descobrir l'organització de concursos de diferents punts del planeta. Una de les organitzadores, Cristina Bruguera, ens parla de les modalitats de concurs que hi ha en aquesta primera edició.
Hi ha dues modalitats. Ara al dematí fem la modalitat d'equip, en la qual cada equip ha de fer un pur de 1.000 peces en dues hores, el més ràpid possible. S'ha de dir que màxim són 4, mínim són 2, perquè hi ha un equip que són 2 persones. I a la tarda hi ha la modalitat de parelles, en què dues persones han de fer un puzzle de 500 peces el més ràpid possible.
Una de les coses que ha agradat més a l'organització és la participació de gent de fora de Catalunya provinent de València i Andorra. La Sandra Colomer, també organitzadora del concurs, explica per què es decideix fer-lo a Sant Joan les Fonts enguany.
Bueno, perquè nosaltres vam començar fent els concursos a Barcelona, perquè allà n'hi ha molts. N'hi ha un aquí a Girona, però quedava sempre que havíem d'anar cap allà. I vam dir-li, bueno, jo li vaig comentar, dic, ostres, fem-ne una a casa. I que, ostres, donem a conèixer la comarca, tots els productes. I sí, de seguida em va dir que sí, que endavant, i que ens hi posàvem.
La Bruguera exposa la seva opinió sobre el que fan els puzzles de centenars de peces quan els té acabats.
Si tenen un valor sentimental, es guarden, s'enganxen i s'emmarquen. Però si no tenim un valor sentimental, es recullen i es tornen a fer al cap d'un temps per baixar la velocitat en què fer-los. perquè la gràcia dels concursos de puzzles és fer un concurs de puzzles amb major rapidesa.
Els aficionats als puzzles aprofiten les trobades que fan per practicar, per parlar sobre el seu dia a dia, mentre van construint diferents racons del puzzle per acabar-los unint. En aquesta primera edició hi han participat més de 70 persones. L'organització es mostra satisfeta amb la rebuda del torneig.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radio Lot. Som present, som futur, ara i sempre.
I en l'àmbit esportiu, definit el calendari de primera i segona catalana de la Federació Catalana de Futbol. El Bos de Tosca, de primera, Sant Jaume, Sant Joan i Barcelona, segona, ja saben quan i quin dia s'enfrontaran contra els seus rivals. El cap de setmana del 20 de setembre és quan es donarà el tret de sortida. Ara només queda saber el de quarta, perquè el de tercera catalana també ja s'ha fet oficial. Ens en dona més informació en Jan Brecha.
La Federació Catalana de Futbol ha donat a conèixer els calendaris de la temporada que ve dels equips de primera i segona catalana. A primera, aquest any trobarem únicament el Bos de Tosca, ja que el Sant Jaume Olot B va descendir. La segona catalana d'aquest any no tindrem cap equip que es manté. Hi haurà el Sant Jaume, el recentment baixat de categoria, i el Besalú per ser campió de la Lliga. I també el Sant Joanenc per haver superat la fase de promoció. Començant pel Bos de Tosca, la primera catalana s'haurà de desplaçar i enfrontar-se en el primer partit contra la Unió Esportiva Tossa el 20 de setembre, tot i que encara queda per definir l'horari. A la segona catalana, tots tres equips jugaran a casa dissabte. El Sant Jaume rebrà el Begur, el Sant Joanenc contra el Boscanó i el partit estrella de la jornada serà el recentment campió de tercera catalana, el Besalú, contra el recentment baixat d'històric, el Banyoles. El primer derbi de la temporada serà la setmana del 8 de novembre, a la jornada 8, que s'enfrontaran el Besalú i el Sant Joanenc, equips que ja es van veure les cares la temporada passada. Finalment, la temporada acabarà la primera catalana amb un partit a casa del Bos de Tosca contra el Torroella. A la categoria inferior, el Besalú s'enfrontarà contra l'Arbúcies i el Sant Joanenc al Begur, tots dos respectivament a casa. El Sant Jaume, en contra, acabarà la temporada al camp del Tordera. Una temporada on cada cop hi ha més presència garrotxina a les parts altes i ara el Bos de Tosca tornarà a lluitar sol a la seva respectiva categoria.
I prop d'un centenar de participants a la 25a edició del Torneig Internacional d'Escacs d'Olot. El Club Escacs d'Olot celebra el moment que viu els escacs al territori català. La Sala Turín va ser l'espai on es va jugar precisament aquest torneig.
Olot i més en concret la Sala Turín van acollir la 25a edició del Torneig Internacional d'Escacs Olot. La competició es va dur a terme amb el format suís de 15 minuts amb 5 segons addicionals per cada moviment durant 9 rondes. El director del torneig, Josep Maria Mir, destaca la notorietat que té aquest esdeveniment.
Sí, sí, és un dels torneigs que forma part del circuit català i abans era, anys enrere, que es feien aquest altre tipus de torneig internacional, havia set dels millors d'Espanya. Ara aquesta modalitat pues, és diferent, és més lleugera, un sol dia, però es havien fet torneigos que duraven 8 dies. I...
Per altra banda, un dels membres de la junta directiva del Club Escacs Olot, Àlex Serratosa, ens parla de la gent que participa en el torneig.
Normalment són gent que viu per aquí a Catalunya, però també tenim bastanta tradició de Perpinyà, que venen, i alguns grans mestres que algun any venen de fora. Però sobretot és gent de per aquí a la zona.
El mateix Serratosa ha volgut destacar el bon moment pel qual passen els escacs de Catalunya, en un any en què la Junta actual afronta el seu últim any de mandat.
I fins aquí l'informatiu migdia d'avui dilluns 27 de juliol del 2026. Com sempre, recordeu que podeu tenir més informació al garrotxadigital.cat, és a dir, a la nostra pàgina web, i també a les nostres xarxes socials, a Instagram, Twitter i Facebook. Que passeu un molt bon dia i gràcies, com sempre, per la confiança.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.